La Vall Ferrera és una de les valls recòndites de la comarca del Pallars Sobirà. El paisatge i les petites poblacions de la vall tenen un encís especial. La presència del mineral de ferro a la zona dona una coloració fosca a les edificacions i el paisatge de boscos de bedolls i conífers pren un protagonisme especial destacat a causa dels grans desnivells muntanyosos que encaixonen la base de la vall. Això sí que no t'ho pots perdre.
Elles van amb camper.
Si una cosa teníem clara és que al Pallars Sobirà i hauríem de tornar aquestes valls que, per sort, mai s'acaben. La Vall Ferrera, entre d'altres. Per aquestes poblacions passarem i en coneixerem més d'una. Però ja ho saps que en temporades anteriors ja havíem fet un tastet d'aquest Pallars Sobirà amb Pepa Cecília de l'Oficina de Turisme. Bon dia.
Bon dia. Què tal?
Ja ens coneixíem, ja havíem parlat, però el Pallars Sobirà sempre té racons on conèixer. Què et sembla si avui partim des de Rialp i continuem coneixent aquestes poblacions, aquesta zona que val tant la pena conèixer?
Correcte, em sembla bé. Doncs mira, si partim de Rialp, primer tiraré una mica enrere perquè no us oblideu, quan passeu pel Port del Cantó, de visitar el despoblat de Santa Creu de Llagunes, és el despoblat de més alçada. I a Gerri de la Sal, precisament perquè té una font d'aigua salada i per lo que va suposar en la seva època el Museu de la Sal, per exemple, trobaríem més racons, però tirarem amunt. A Rialp també us aconsello visitar el casc antic. Té una zona de carrer esporxat molt interessant i tota la visita del poble és molt interessant també. Trobareu un pontet que us travessa el riu i que us pot fer una passejada per l'altra banda, no? D'allí pugem cap a Llavorsí?
Per exemple.
Vale. Doncs a Llavorsí també és un poble que també us recomano visitar. Moltes vegades arribem a Llavorsí i diem, uau, aquesta central tan plena de ferro sorprèn una mica. Però els pobles no estaven preparats perquè tinguessin carreteres. Cal entrar dins, buscar la plaça, aquell com i aquells abeuradors que ens porten cap a l'essència de cada poble. I Llavorsí té un casc antic molt bonic que fa la vila closa als mateixos pobles. Seguint el curs de la Noguera Pallaresa, doncs pujarem... Bueno, m'agradaria portar-vos també a Vallasca, on trobaríem les úniques pintures originals del Pirineu. De moment no es poden visitar, però sí que us els comento que ells existeixen i són, no? Ens arribarem a Escaló. Escaló també és una vila closa que val la pena parar-s'hi. El mateix que us he dit abans, no estan els pobles preparats perquè passés una carretera, cal entrar dins. I des d'Escaló, per exemple, amb una passejada curta, arribareu a Sant Pere de Burgal. És un monestir que perteneixia al monestir de Gerri, un monestir de Gerri que va ser molt potent en la seva època d'esplendor de la Sal. I aquest monestir de Sant Pere de Burgal, a més, motiva a Jaume Cabré a escriure la novel·la de Jo confesso. Seguim riu amunt, és a dir, amb contra el riu, ens arribem a la Guingueta d'Àneu, on us suggereixo, sobretot si aneu en família, una passejada familiar o us agrada l'observació d'aus a la mollera d'Escalarre. Aquesta presa, hi ha una presa aquí, amb el cruce d'Espot, que també s'hi pot fer activitats amb aigües tranquil·les, com piragüisme, paddle surf, etc. O també hi ha itineraris, aquests itineraris d'observació, on el parc hi té heights d'observació d'ocells, també es pot fer en bicicleta. D'aquí ens arribaríem a Esterri d'Àneu. Tot el casc antic d'Esterri d'Àneu és molt bonic de visitar i, per suposat, no us podeu perdre la visita a l'Ecomuseu dels Valls d'Àneu. És un centre de referència neològicament parlant i, a part, sempre tenen algunes exposicions que valen la pena visitar i també les seves visites teatralitzades són molt interessants per part de l'Esperanceta, que representa la pobilla d'aquella casa que ha estat una casa de referència de Pirineus.
Que, per cert, també hem parlat amb ella.
Ah, sí? Molt bé. Així us ho ha passat una bona estona, eh?
Exacte.
D'Esterri, a part de, ja dic, durant tots aquests recorreguts trobareu camins a banda i banda que uneixen els pobles. Després hi ha els camins que uneixen els pobles amb els bordes, que són aquestes cases o aquests espais que tenen els ramaders per tindre el bestiar a l'estiu. I després hi ha els camins que hi ha dels bordes a l'alta muntanya, camins transfronterers o camins que ens van als llacs. Tots aquests camins, gràcies al suport dels parcs, bona part els tenim senyalitzats. Estem parlant d'una xarxa de camins de més de 1.000 quilòmetres de camins. Però bueno, torno a recuperar cap a Esterri. Des d'Esterri, per exemple, amb una passejada curta podeu anar fins al castell, als restes del castell de València. Era una mica el castell de vacances del comtat de Pallars, que podeu visitar el castell de Sort o els restes del castell de Sort, que era la residència habitual. Si pugem més amunt, ens podem apropar a Isil, que trobareu la casa de l'Os també, i podríem arribar fins i tot fins al refugi de Sort Fornet, que està cap a la zona de Bonavè. O des d'Esterri també apropant-nos a Son, on trobarem aquest espai Mont Natura Pirineus, que a part és un centre de recuperació de fauna, que també és visitable. Per, ara és un curs, he pujat des de Rialp, he pujat ràpid amunt, com pots veure.
Sí. Hem de dir també, ens estàs explicant les poblacions, poblacions molt boniques que visitar, però no deixem de banda que totes aquestes poblacions també les acompanya un paisatge increïble.
Totalment. Un paisatge molt increïble, molt verge, molt verd, i, per exemple, una forma fàcil d'accedir a un paisatge brutal és, per suposat, l'entrada del Parc Nacional Espot, on podeu arribar relativament fàcil a l'Estany de Sant Maurici i els Encantats, que és aquesta icona que llama molt l'atenció del Parc Nacional. Cada vall és, té un final d'alta muntanya plena d'estanys i cims, però és que entre els pobles i els boscos també són paisatges boscosos on podem trobar una diversitat de flora i fauna brutal.
Doncs què et sembla si seguim fent camí i en aquest cas passem per Tírvia, per exemple?
Tírvia, perfecte. Doncs si anem a Tírvia, Tírvia us diré que és un poble que val la pena visitar-lo. Tírvia és dels pocs a la comarca del Pallars Sobirà que està en un turó, és a dir, la majoria de pobles estan en plena pendent, però Tírvia està en un turó, igual que l'altre cas es torna fort. Això fa que el diferencia una mica, però també va rebre molt en època de la Guerra Civil. Llavors va estar molt castigat pels aviacions, però es reconstrueix i ara el contrast que hi ha entre la nova reconstrucció i el que queda del casc antic fa que sigui molt especial. És un poble que val la pena visitar. A més, allí hi ha un pastisser que encara produeix pa de llenya, vull dir, fa pa i coca com aquella d'abans, el que passa que, bueno, la producció és relativament petita, eh? I d'allí, si us endinseu cap a la Coma de Burg, que estaríem parlant de Burg, Farrera, a Farrera, per exemple, hi ha un centre d'art i natura, a Lendo, trobarem també uns pobles molt autèntics, un entorn natural increïble i uns restes de romànics, que és el que et comentava abans, no? Un patrimoni que ens parla, de que fa temps que hi ha hagut moviment aquí.
Sense deixar també els boscos que ens segueixen acompanyant, però ara que ens has parlat de gastronomia, per què es caracteritza aquesta zona?
Bueno, normalment la zona es caracteritza per cuina d'autosubsistència, no? És a dir, l'autoaprofitament de les coses, perquè ve d'una època que, tot i ser una zona on les centrals hidroelèctriques tenen influència, doncs la llum no arriba fins bastant tard, no? Llavors, l'autoaprofitament de tot era molt important. Per exemple, us diré plats com la girella, no sé si la coneixes.
No.
La girella és un... Sí, és un embotit que es fa, és típic d'aquí i d'altres contrades del Pirineu. Són és del Pirineu, és un embotit que es fa amb arròs i els parts internes del corder. Després tenim el palpís que ara el podem trobar ben guisadet, és un, també era una forma d'aprofitar, com que no hi havia neveres, d'aprofitar coure tota aquesta carn perquè no es fes malbé, no? I, era, i es menjava com fred, però que ara el podem trobar cuinat i molt bé. És la cuixa, diguéssim, de, més aviat d'una borrega, d'un xai ja més gran, que tenien que matar pel que fos, etc. Després trobaré, evidentment tenim tota aquesta pluralitat de coses a fer amb els bolets. Les carreretes és un dels bolets destacables perquè es poden guardar molt fàcilment i a més quan es mullen es recuperen i donen un colorit molt interessant. És a dir, l'arròs amb carreretes, i per suposat també tenim postres làctics com el mató o com el brossat. I últimament, un postre que quasi gairebé el pot trobarem a la majoria dels restaurants és el Filiberto, que tot i que neix a Llessu i en època de l'estació d'esquí, pues s'ha fet una mica present a tota la comarca i un postre de referència, que és un postre que es fa amb iogurt, nata i grosella, i és boníssim. Entre altres, vull dir que podríem parlar del confitat també, que era una forma de conservar el porc, diguéssim. Sol ser confitat de porc, eh? I després, un dels plats per excel·lència també que ens trobem ara quan acaba l'hivern i que comença a florir tot és la xicoia. La xicoia és com un enciam, però és silvestre, i a més la xicoia dona nom a una associació gastronòmica molt interessant que cuida aquesta cuina, però que treballa, diguéssim, la cuina modernista, però mai oblidant aquest toc de la padrina, no? Aquest toc que ens ha que hem heretat dels antepassats.
On es troba aquesta associació?
A tota la comarca. Són uns quants restaurants que s'associen. Normalment, ara amb la pandèmia s'ha aturat una mica el tema i normalment celebren un sopar per distingir algun referent de la cuina tradicional a la zona i fan actuacions com, per exemple, la Festa dels Venuts. La Festa dels Venuts és una... elaboren menjar de casa, que normalment ho fan al febrer. Veurem aquest any què fan. I a part també són de suport de la cuina de... Ai, de la cuina del curs que fan de restauració aquí a l'institut.
Doncs després d'aquestes bones propostes gastronòmiques, si no m'ha fet gana, ja tenim prou forces com per seguir visitant aquest patrimoni que us caracteritza. On podrem trobar també algun espai que hem de visitar sí o sí?
Uf, n'hi ha tants que em costa, sempre em costa bastant dir. Per suposat, teniu tota la zona del Parc Nacional, i dintre del Parc Natural també teniu totes les valls, que gairebé englobe totes les valls. Destacar que tenim el cim més alt de Catalunya, però a vegades no és accessible a tothom, però sí que hi ha aproximacions o miradors que s'hi pot anar. I no em surt res més ara així de moment. Evidentment, totes aquestes subvalletes que són més selvàtiques, diguéssim, no? Com per exemple, ja ens n'anem d'alins cap a Tort o cap als finals de valls, planells, aquests planells dels fons de les valls, com són Boavi, Pla de Boet, el que et deia de la zona de Fornet, són planells que hi podem arribar relativament fàcil o amb un 4x4 o amb el suport dels jeeps o fins i tot a moltes vegades a peu, no? Em costa dir un lloc exacte, la veritat.
De fet, ens has anomenat llocs increïbles com Pla de Boet o Lins, que val molt la pena, com diem sempre, de visitar. Hem conegut aquesta part de fauna, de vegetació, el paisatge increïble, els municipis. Ens has anomenat també aquesta part de senderisme per qui sigui més agosarat pujar aquest cim, que puja dels 3.000 i no és poca cosa, però també tenim museus per visitar, per si volem anar més descansats.
Correcte.
Quins museus podem
descobrir? I espais visitables. És a dir, si començo per baix, no oblideu visitar el Museu de la Sal, que us mostrarà què va suposar la sal de Gerri en una època i la qualitat que tenia aquesta sal. Per a mi també trobareu una visita guiada per la població molt interessant, és un poble declarat d'interès nacional. Visiteu la presó de Sort, que ja us dic que us parlarà molt d'aquesta part d'història de Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, el poblat medieval de Santa Creu i els usos que se n'ha fet durant l'any d'aquell indret tan significatiu, que el trobarem al port del Cantó, abans d'arribar al poble més alt de Catalunya que tenim a Rubió. Des de Rubió veus també un paratge molt icònic que podeu visitar, són la zona de les Comes de Rubió, és una zona molt boscosa i molt fàcil d'arribar-hi, tant a l'hivern amb raquetes de neu com a l'estiu a peu. Teniu l'Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Asso a Llessui. A l'Ins, a Iàreu, trobaríeu la minicentral, aquella central antiga que produïa energia i s'aprofitava per tallar la llenya o moldre el blat, etc. A Tavascan trobaríem aquesta central moderna que lliga aquests estanys que tenim d'alta muntanya. A Ribera de Cardós teniu el Museu de les Papallones, que ja us havia comentat. Després teniu l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, teniu la Casa de l'Os, i per suposat també us aconsello visitar les cases dels parcs, que també sempre, i a més quan aneu a un parc us aconsello visitar, perquè sempre us poden donar les millors recomanacions. Teniu productors que també fan visites, ara amb la pandèmia tenim una mica així, però que habitualment també fan explicacions de com elaboren, sobretot els formatgers, i alguns artesans també, tenim artesans de cuir a Peramea, artesans de la llana xisqueta, que és un producte també que per aprofitar, no?, dintre d'aquesta cultura d'aprofitament que us deia d'alta muntanya, i altres ramaders que també mostren els seus ramats, que esperem que la pandèmia passi aviat i puguem recuperar tot això.
Segur que sí. T'hauré de fer la pregunta més difícil i possiblement no em puguis ni contestar. On ens hem de fer el selfie al Pallars Sobirà?
Doncs no, sí, depèn. Depèn de quina rama agafis de l'arbre, no? Mira, si tu dius, pues jo sóc agosserat i vaig a fer la pica, que, ojo, pensem que són 3.000 i que moltes vegades és una ruta molt complicada, doncs pues, potser te'l faràs a la pica. Però la millor dius, mira, vull fer un cim, però clar, no tinc aquests requisits físics, no? Pues també pots fer un cim més accessible. Per exemple, aquí tenim el Pic de l'Orri, aquí a l'estació d'esquí de Portainé, que per exemple ara hi pots arribar amb esquís, esquiant, perquè arribes a dalt al Telesilla i t'apropes a la cima, o pots arribar amb raquetes de neu. Vull dir que és un cim més accessible, i a l'estiu fent una excursioneta que en 3 hores, 3 hores i mitja et facilita això. O te'l pots fer, evidentment, al Parc Nacional, o qualsevol vall, és que et trobaria un selfie, eh? O en un poble al costat d'una església.
També són bones opcions. Per cert, si ens hi volem acostar amb autocaravana, es disposa d'alguna àrea d'autocaravanes?
Sí, teniu una àrea d'autocaravanes a Rialp. Llavors, hi ha punts de pernocta que no, bueno, que es deixa pernoctar. Per exemple, em consta que n'hi ha un a Esterri d'Àneu. I, per exemple, si aneu cap a la zona de Vallferrera, doncs teniu ara o no, per evitar una mica aquest conflicte que és amb temporada alta de l'accés a la pica d'estats, però a l'Inn sí que hi ha un punt que pots aparcar, diguéssim. I després tenim els pàrquings de les estacions d'esquí, que de moment, en principi, també pots aparcar. I a l'estiu també són punts de suport. Però bé, ara hi ha d'autocaravanes una a Rialp.
A Rialp.
I i una gran varietat de càmpings que també poden donar servei si fa falta.
Exacte, una altra opció.
Això mateix.
Doncs...
I si aneu amb autocaravanes, això sí que és una recomanació, dintre d'aquesta ruta que us he comentat, tingueu en compte que si la carretera és doble sentit, és a dir, aquests fons de valls, nosaltres el mapa ho tenim en vermell, vale? Allò vol dir que és doble sentit i que en principi si és una autocaravana gran, passeu bé. Els peus de les estacions d'esquí normalment solen arribar-hi bé, però que hi ha en aquestes carreteres que tenim als petits pobles, a poblacions que al mapa ho tenim en taronja, que potser tingueu algun problema, vull dir que vigileu on ficar-vos en segons quina subvalleta, eh?
Bon consell.
Sí.
Doncs moltes gràcies una vegada més, Pepa, per acostar-nos al Pallars Sobirà.
Sol una cosa, si voleu ampliar-ho, podeu ampliar la nostra web, que és turisme.pallarsobirà.cat, que segur que m'he deixat moltes coses. I dir-vos una cosa, com a gastronomia m'he oblidat de la principal de temporada d'hivern, que és la vianda, que és el plat consistent per excel·lència que es menja aquí, que és aquell plat que porta energia per totes bandes i per recuperar forces. Gràcies a vosaltres.
Desperta el dia sota el sol, hi ha algú que cuida la terra. Algú que ja respon al plor amb les mans d'un vell profeta. Tu ets el canvi que vols veure. No esperis que arribi l'hora. Sigues tu qui aparta les pedres. Qui vetlla pel món que plora. El meu poble ve de tot arreu. És un poble humil, camina a peu. Té molts noms, té molts déus. El meu poble ve de tot arreu.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Doncs si ens hem animat a conèixer la Vall Ferrera, ens podem adentrar a les seves poblacions, com Rialb. Havia estat una vila medieval i la presència del seu castell, mig enderrocat, així com les cases porticades del carrer Major, en són testimonis. Es troba a la riba del riu Noguera, Pallaresa. Té un desenvolupament turístic important gràcies als esports d'aventura, sobretot d'aigües braves i les pistes d'esquí de Portainer. També hem de passar per Llavorsí, un lloc de confluència de rius i valls. El cabal de la Noguera Pallaresa s'hi afegeix al que procedeix de la Noguera de Cardós. També hi convergeixen les principals valls de l'Alt Pallars, les valls d'Àneu, la vall de Cardós i la vall Ferrera. El poble està esglaonat sota un penyal i és un dels centres de turisme d'aigües braves. Cal endinsar-se a la part antiga i recórrer els carrerons per conèixer la seva faceta de poble rústic. Val la pena fer una passejada fins al Castellot. La vista panoràmica des de les restes de l'antic castell dona una bona perspectiva de Llavorsí i de l'entrada a les valls pirinenques. També podem conèixer Tírvia. Està enlairat sobre un turó. Del nucli antic en resta poca cosa, només un tram del carrer Porticat. Malgrat això, és un poble molt agradable. Cal remarcar l'església parroquial de Sant Feliu. El fort de la localitat se'l coneix arreu pel pa i les coques de Tírvia. Des de Tírvia hi ha un recorregut d'uns 5 quilòmetres per una carretera molt estreta que remunta com a de Burg fins a arribar al poble de Ferrera. Després de fer uns 4 quilòmetres es troba el primer, el poblet de Burg. Després d'aquesta posició es gaudeix d'una bona perspectiva dels poblets de Glorieta, Mallolís, Alendo i Montesclado. Farrera és un poble molt interessant. El portal d'accés al carrer Major travessa la torre ferma del campanar de l'església de Sant Roc. Per anar per les pistes del Coll de So fins al santuari de Santa Magdalena necessitaràs un totterreny. La pista enllaça amb l'Alt Urgell per un recorregut ple de boscos, una bona zona pels bolets durant la tardor. Un altre lloc que hem de conèixer és Araós. És el primer poble que es troba a la Vall Ferrera. Ens hi trobem l'església de Sant Esteve i tot fent una passejada d'uns 10 minuts per un camí planer, s'arriba a l'església de Sant Francesc, des d'on gaudim de l'arc de ferradura visigòtic i d'unes vistes espectaculars. A la llista també hi tenim Ainet de Besant, el poble antic que està esglaonat sota el pendent de la muntanya. A causa de les esllevissadisses que feien perillar la integritat de les cases, es va construir un poble nou al costat de la carretera. Al primer poble s'hi pot contemplar un conjunt de cases molt pintoresques. Seguim aquest recorregut fins a Lins, que està situat en un eixamplament de la vall i ben marcat per la visió de la imponent mola del Montexo. Encara s'observa el casalot força modificat de Cal Coix i la torre de la presó. També cal parar atenció al campanar de la torre romànic de l'església de Sant Vicenç. També val la pena fer una passejada d'uns 15 minuts, en aquest cas fins a l'ermita de Sant Quirze o Sant Quirc, d'on hi ha unes vistes espectaculars de Lins i el Montexo i un paisatge meravellós. Sens dubte, també hem de passar per Tor. El recorregut amb cotxe fins a aquesta població és magnífic. Més endavant ja cal l'ajut d'un tot terreny, però el poble de Tor és una de les localitats habitades més altes de Catalunya. Hi trobem l'església parroquial de Sant Pere i l'antiga fortalesa medieval, la Força de Tor. Tenim l'església romànica de Santa Maria de la Torre, visible des de la carretera, i està situada a l'altra banda del riu. Àreu, una població situada a la part més ampla de Vall Ferrera, i és l'última població que es troba al llarg de la vall. Tot el conjunt és d'una singular bellesa. Hi ha un nucli nou escampat per la plana i un altre elevat cap als voltants de la Força d'Àreu. Del conjunt, en destaca l'església de Sant Feliu de la Força. També és interessant veure la verge romànica de la Mare de Déu de la Torre, conservada a l'interior de l'església parroquial de Sant Climent. També es pot fer una visita al molí i a la serradora d'Àreu. Des de Dàreu, el recorregut amb cotxes esplèndid segueix la ruta del GR11, el sender principal de gran recorregut que travessa el Pirineu català. La pista pel vessant nord del Montexo fins a més enllà del pont de la Molinassa a tocar amb el Pla de Boet. És un indret magnífic, ple de pastures. A l'altra banda del riu es veu el refugi de la Vall Ferrera, un punt de sortida de moltes excursions a peu, de les quals destaca la que es fa fins al cim de la Pica d'Estats.
No hi ha pressa, tu tranquil, que estàs bé allà on estàs. No corris tant, no t'espera ningú i ho saps. Jo estic bé, no patigueu, aquí l'aire és diferent, així ho sent. Pau, natura i bons aliments. És molt senzill, jo vull veure els estels a la nit. Oh, ho sento molt, no vull ser un llunàtic, un àtic. És molt poc diplomàtic. No voldria abandonar un bon costum, que és viure estimant la muntanya. Si un dia baixaré, ens emborratxarem, et quedaràs i jo me n'aniré. Lluny del centre capital, més content no hi puc estar. Vull viure el natural, tu entre formigó i asfalt. L'ansietat no sé què és, la brisa em calma la ment. I com m'has d'esperar si el fum em cau malament? És molt senzill, jo vull
Ens emborratxarem. tranquil, que estàs bé allà on estàs. No corris tant, no t'espera ningú i ho saps. Jo estic bé, no patigueu, aquí el cel és diferent. Així ho sent, pau, natura i bons aliments. És molt senzill, jo vull veure els estels a la nit. Oh, ho sento molt, no vull ser un llunàtic que un àtic. És molt poc diplomàtic, no voldria abandonar un bon costum, que és viure estimant la muntanya. Si un dia baixaré, ens emborratxarem, tot quedarà si jo diré que no. Voldria abandonar un bon costum, que és viure estimant la muntanya. Si un dia baixaré, ens emborratxarem, tot quedarà si jo me n'aniré.
I una demostració de que la Vall Fosca t'arriba al cor són les múltiples publicacions que es troben sobre aquest espai. Una d'elles és El millor dels Pirineus, experiències i llocs autèntics. Tenim altres publicacions que parlen de Vallferrera. Una d'elles, una altra d'elles, és Catalunya 50 racons emblemàtics. Aquest llibre que ens explica els llocs que hem de visitar de Catalunya. Però no queda aquí, perquè tenim històries com Dones de Ferro. Una història ambientada a l'any 1855 que ens explica la història al voltant d'una mort. D'una mort amb sospites. I, sens dubte, innegable, aquell Maleïda, aquella aventura de Jacint Verdaguer a la Neto, una història, aquella descoberta, aquella travessa de Verdaguer que va trepitjar el Pirineu. La Vall Fosca també inspira en Boscos de Ferro, un d'aquests llibres que no és només un llibre, sinó que té l'objectiu de contribuir al desenvolupament social i econòmic de Vallferrera, a partir de la valoració del seu immens patrimoni natural i l'important patrimoni cultural vinculat a l'antiga tradició siderúrgica de la vall. I parlant del ferro, tenim també conflictes socials a la Vallferrera entorn dels boscos i el ferro des del 1750 al 1850. Això dels conflictes ens du més enllà, fins i tot a fer un podcast. Ja coneixes aquest tor 13 cases i 3 morts? És una d'aquestes històries que ens explica Carles Porta a la Vallferrera. I amb aquest nom trobem un altre llibre, L'home de Tor. Però no s'acaba aquí, perquè després d'aquesta crònica segueixen les informacions. I com dèiem, un dels punts que ens enamora de Vallferrera és el seu patrimoni. Per això també tenim el nou butlletí de l'Associació del Patrimoni de Vallferrera, que ens explica tot el que vulguem conèixer i més enllà. I així és com també va aparèixer el llibre La Vallferrera, un treball amb una recerca documental impressionant i que analitza els canvis que han passat a Vallferrera al llarg de la història. També en trobem algun audiovisual referent a la Vallferrera, com La Serradora d'Àreu, i tota aquesta importància és la que reflecteix també i la que ens enamora de Vallferrera. No les històries de por, sinó aquests múltiples contrastos que ens aporta un lloc com aquest.
Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol. Ocres verds es fonen dintre dels meus ulls, grisos blaus al sortir la nit. Per entre els arbres, com quan s'enxampla sota el meu vestit. Inventar un món com quan érem petits, camuflar-me en les serres de Ferrera. pròpies valls i arribem a Llolins. Viatge sol a prop de l'herba un cabirol que araneja en el meu sentit. I algú avui m'ha dit on s'amaguen els gos. S'encenen amb un soflux en aquest màgic vespre. El blat s'agrupa i m'encresta
entre estrets camins de senglars, de maduixeres i falsiots passatgeres. Canten amb mi la cançó del ressò de les muntanyes.
I algú avui m'ha dit amor, i si ho sents així, canta un puput abans d'anar a dormir i xiula, xiula, xiula com més petit quan s'enxampla sota el meu vestit. Quan es pon el sol Ferrera, quan es pon el sol a Ferrera, quan es pon el sol a Ferrera, quan es pon el sol a Ferrera, quan es pon el sol
I ara és el moment d'agafar la camper i viatjar a Mohana Family Camper. Ells són la Cristina i en Josep. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Doncs com vau començar en el món camper?
Doncs mira, nosaltres des de petits, diguéssim, els meus pares llogaven autocaravanes i després se'n van comprar una. I era com... ja ens agradava, no?, allò, aquest món. I quan ens vam ajuntar ell, Josep i jo, ja vam dir, ostres, volem una camper o una furgo, i vam començar amb una Volkswagen de segona mà, més vella, i a poc hem anat evolucionant.
De manera que ja ho portàveu integrat des de sempre.
Sí, una miqueta sí. El tema viatjar ens agradava molt, i el tema aquest de viatjar amb la casa a sobre, no?, és com molt més pràctic i ens agradava molt, no? És a dir, avui paro aquí i tinc aquest jardí i demà paro un altre lloc, o avui em quedo dos dies més perquè això m'ha agradat, no?, i puc investigar una miqueta més.
A part d'això que ens comentes, que ja és un luxe, què us aporta a vosaltres viatjar amb camper?
Sobretot la llibertat de decidir, no?, de avui... Quan portes un viatge, no?, normalment estem com molt marcat, per molt que sigui lliure, no?, és a dir, veiem motxilero, no?, diguéssim, igualment tens que decidir moltes vegades, no?, em quedo dos dies més o avui no em puc quedar aquí. Aquesta llibertat de vaig on vull, no?, o sí que està bastant regulat ara, no?, i normalment intentem no buscar llocs on no molestar, on no estigui prohibit, però aquesta llibertat, no?, de avui paro aquí, avui estic aquí, sobretot la muntanya, no?, ens agrada molt la muntanya i poder gaudir, no?, i despertar-te o anar-te'n a dormir i obrir la porta i trobar-te aquest paisatge és brutal.
Ara que ho has comentat, potser algú que no està familiaritzat amb el món camper pensa que pots aparcar allà on vols i com vols i de la manera que es pugui. I com has comentat, no és així.
No, la veritat és que sí que fins ara, no? Ara ha vingut un boom, no? I ens trobem molts llocs que comencen a prohibir, no? A l'estacionar. Sí que som un vehicle i això ho recordem bastant, no? Quan anem a algun lloc o alguna vegada que ens hem trobat amb alguna persona que diu aquí no pots aparcar, home, jo sóc un vehicle, no? Jo estic a les meves quatre rodes i mentre no ocupi més enllà del meu espai, crec que no molesto, no? Però sobretot respectar, no? Quan nosaltres viatgem és respectar, no? Si arribem a un poble i no traurem taules i cadires, ens aparcarem i al mig del pàrquing farem això, no? Sobretot el respecte als veïns, el respecte a l'entorn, no? És a dir, si nosaltres aparquem, hem de deixar net quan nosaltres marxem, no? Sobretot als nostres fills els inculquem això, no? Nosaltres estem aquí gràcies a l'espai que ens deixen o al poble, no? Que ens deixen estar aquí, doncs ho hem de deixar igual que ens ho hem trobat, no? O millor, fins i tot, no? I sí que és veritat que ara ens trobem, no? Com amb un boom d'autocaravanes, de la gent de la furgo, no? Sobretot amb el tema Covid, no? Que també fa una mica de por i ha vingut com un boom, no? D'això. I aquest estiu moltes vegades ens hem fet mala sang, no? Ens hem sentit malament, no? De veure, no, la gent, no, que buiden els vàters on volen, de deixen anar l'aigua bruta a qualsevol lloc i tot això està superregulat, no? És a dir, hi ha espais per poder-ho fer, no ho podem fer a qualsevol lloc. La brossa que te l'endús tu, és a dir, si no hi ha brosses, perquè a vegades hi ha pobles que tenen recollida selectiva porta a porta, no? Llavors, bueno, doncs la brossa te l'endús i la tiraràs a casa teva o al poble que hi hagi un contenidor, no? No ho podem deixar a qualsevol lloc.
Perquè, com dius, tot això el que acaba portant són les restriccions aquestes que comentaves que després potser no et deixen aparcar en un aparcament normal i corrent, per dir, no fa falta que parlem d'un parc nacional, perquè evidentment no, però...
No es pot parlar.
Però després sí que porten restriccions.
Sí, ara ens hem trobat molt, no? És a dir, d'anar a un aparcament que hi anàvem, a dir, ara està prohibit. Ostres, i com és que està prohibit, no? És a dir, doncs han posat barreres perquè no hi puguin estacionar. Clar, és que... Ens trobem això, no? La gent està pots aparcar, però no pots estar, o sigui, pots estacionar, però no pots acampar, no? I te trobes molta gent que dius, bueno, puc aparcar, no? I tu no pots treure res, no? Del teu vehicle, però llavors, clar, hi ha gent que treu taules, cadires, acampes, tires, toldos, i dius, no, això no, que per culpa d'això ens prohibiran, no?, en el lloc, i poder gaudir de viatjar així, no? Que et dona una llibertat, però sempre respectant els altres, no?
Exacte.
Aquest estiu ens ha molestat, no?, anar a algun lloc i de dir, pots aparcar, no?, i te trobes allà la gent acampada, no, això no ho podeu fer, que ens ho prohibiran, no?, i fins i tot els nostres fills ho diuen, mama, estan així, això no es pot fer, no?, i bueno, ens sap molt de greu, perquè ens trobem llocs superbonics o pobles que dius, ara no hi puc anar, no?, o per poder anar he d'aparcar molt lluny.
Potser és una divulgació que no ens tocaria de fer, sinó que ja ho hauríem de portar a tothom integrat, però sí que ara potser amb aquest boom que comentes sí que és una cosa que hem de remarcar també per tractar amb respecte allà on ens acolleixen.
Sí, sobretot això. Moltes vegades als pobles, no?, quan obren una àrea d'autocaravanes, una zona d'aparcament habilitat, a vegades també es pensen, no?, que nosaltres no... Alguns pobles, no?, diuen, ostres, els de l'autocaravana se venen i no fan gasto, no?, allò que diuen, no inverteixen al poble. Ostres, jo sempre que intentem anar a un poble hi ha alguna cosa típica, no?, o l'embotit, o comprar, no?, o visitar, si hi ha un museu, intentem fer una mica també per poder repercutir, no?, en aquests pobles que ens obren les portes, poder nosaltres repercutir en ells, no?, i donar-li les gràcies d'aquesta manera, no?, perquè... És important, no?, fer una mica de comerç local del poble i bueno, també ens agrada. Fa dos estius vam estar fent la ruta, vam fer ruta pel Pirineu, per tots els pobles, no? I teníem els familiars que ens deien, què, on esteu ara, aquest poble, què heu fet? Hem tastat l'embotit aquest i aquí, no sé què, vam fer com amb uns companys i uns amics també feien com un rànquing, no?, del millor embotit del Pirineu, no?, i fem coses així, no?, però també crec que és important, no?, ja que ens obren les portes, nosaltres poder-les agrair d'alguna manera, no?, primer respectant l'entorn i després, bueno, podem col·laborar d'alguna manera en el poble.
Sens dubte, hi ha aquesta part d'agraïment, però també la de viatger turista també, que quan vas a un lloc nou i veus una cosa que et crida l'atenció també et ve de gust conèixer. Doncs com ens comentaves, vosaltres viatgeu, però viatgeu quatre.
Sí, quatre i dos gossos.
I dos gossos, que no són pocs.
No, que és quasi som sis, no, allà dins.
I com ho trobeu, això, dins una furgoneta?
Ara molt millor. Quan eren els nens més petits era com més complicat, no? El cotxet, les cadiretes... Bueno, encara porten cadiretes, no? Però era com cadiretes més grans i havies de fer com un Tetris, no? És a dir, ara aquí, ara ens movem. I era, bueno, per una part divertida, al final acabava com angoixant, no? On poso el cotxet, on el deixo, on posem la cadireta, on posem... Però ara molt millor. Molt millor, perquè s'han fet una miqueta més grans, sí que hi ha les cadiretes, però bé. Jo crec que al final és acostumar-te, no? És, bueno, a vegades ho diem amb la meva parella, no? Viure, fer vacances amb autocaravana és com tot més magnificat. El que deien el gran hermano, allò que et posaven en una casa petita i tot se magnificava, doncs igual.
És el mateix.
No? És a dir, la persona que es plantegi tenir una autocaravana o una furgoneta, que es plantegi que tot és petit, no? I poder conviure allí dins, no? És, a l'estiu pues, està bé, no? Perquè pot fer més vida fora, però a l'hivern, no? Que es fa més fosc aviat, que fa fred, que a vegades pot ploure, doncs es magnifiquen, no? les emocions, no? Perquè està tot com més apretat. Però bé, ens agrada molt, la veritat, que és el que diem, el cap de setmana desitgem que sigui divendres, durant la setmana vas com més estressat, no? Preparem dinars, preparem tàpers, preparem el menjar per prendre, la roba, però quan és divendres desitgem agafar i marxar. Com una llibertat. No? És a dir, ja desconnecto de la feina, de casa, de tot i
trobar un espai.
És el nostre espai.
Doncs et preguntaré, alguna àrea d'autocaravanes, alguna àrea que recordis amb especial il·lusió?
Àrea d'autocaravanes, especial il·lusió. Mira, ens agrada molt el Martinet, el poble de Martinet.
Sí.
Ens agrada molt que està molt a prop de la Cerdanya i estan com a mig, no? Entre la Cerdanya i això ens agrada molt. Ens agrada molt el Pirineu, la veritat.
Una àrea perfecta però... per caminar.
Sí, molt. Tenim allí el Prat del Cadí, que és una excursió molt xula. Tens l'estació de Lles de Cerdanya, que pots fer excursions a l'Estany d'Orri i tot això, que és molt xulo. Ens agrada molt. També a Rupit. A Tavertet, perdó. A Tavertet també hi ha una àrea i a més per reservar o així has de trucar i et venen a obrir, és molt, molt familiar, és molt xula també. I per nens també està molt bé aquell poble. No, la veritat és que n'hi ha moltes, moltes, però aquestes dues ens agraden bastant.
I aquell selfie que us heu fet o que encara us heu de fer, que us ve de gust o que recordeu també amb especial carinyo?
Mira, tenim moltes ganes d'anar cap als Dolomites. I ens agradaria molt fer el selfie als Dolomites, tenim moltes ganes. I, clar, aquests dos estius amb la Covid, doncs, ens hem mantingut una mica per aquí, per la zona, no? Ens han dit, no hem marxat massa lluny. I que un selfie que ens agrada, bueno, a veure, ens va agradar molt a Eslovènia. Tenim alguna foto a Eslovènia, xulíssima. Hi ha uns rius, un paisatge brutal. Molt xulo. I vam descobrir-ho i ens va agradar molt.
Vosaltres també expliqueu la vostra experiència a través d'Instagram.
Sí, Ohana Family Camper. Sí.
Doncs allà també us podem conèixer i veure més el que vegeu.
Sí, intentem posar, bueno, sobretot així, més a nivell familiar, no? Com que anem amb nens, és explicar una mica la nostra experiència i a vegades també ens va amb amics, no? Volem anar no sé on, què ens recomanes? I ens agrada molt, no? De dir, ostres, nosaltres tenim molt bon record d'això, aneu a aquest restaurant, o aneu a visitar això, ens agrada molt, molt recomanar. Més que res això, no? Recomanar bones experiències perquè la gent pugui gaudir-ho.
Doncs convidem a que us visitin. Moltes gràcies, Cristina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
Soc d'un poble on els infants s'esmunyeixen al tros del veí. I aquest, en veure'ls, se revela les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. Soc d'un poble tan petit, conegut per la seva bellesa, i que amb quatre carrers no et pots fer un embolic d'on sempre et guiarà la tendresa. Soc d'un poble pioner en resoldre conflictes d'alçada, on no veuràs baralles al mig del carrer, tampoc entre la mainada. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència. El meu poble tothom canta el vent, l'imagino des de la innocència. El meu poble tothom canta el vent i viurà si en mantenim l'essència.
Elles van amb camper.